explicàvem just fa uns minuts, i és que avui es dona el tret de sortida a la nova temporada del Teatre Auditori. Ho fa amb l'Orfe del Clan dels Ao, dirigida per Oriol Brogi. Per situar-nos, hem de viatjar fins al segle XIII, a la Xina, on el Clan dels Ao, al complet, és exterminat en una matança. Això és el que explica la història, i és que la pròpia reina porta al seu ventre uns Ao, Zagu, i el mateix dia de la massacre el dona a llum. Sheng Ying, un metge sanador, l'assisteix en el part i sacrifica el seu propi fill, acabat de néixer, per salvar l'últim membre de la dinastia. Quan es fa gran, Zhao, amb l'ajuda d'aquest doctor, busca venjar-se de la família rival i dels assassinats i descobreix la implacable veritat de la seva infància, emprenent d'aquesta manera un èpic viatge de sacrifici i venjança.
Zhao Xu, escolta les ordres del Duc Ling, l'emperador. La teva família ha estat deslleial i traïdora, i és per això que han estat tots exterminats. Dignes i indignes, joves i vells.
Si la teva dona tingués el ventre fos una nena, no hi hauria res a dir. Però si fos un nen, es dirà l'orfe del Zao. I quan s'hagi fet un home que vengi i que deteixi la meva mort i la dels meus avantpassats.
Oriol Brogi, director de La Perla 29 i de l'Orfe del Clan dels Ao, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns al Sant Cugat a fons de Cugat.cat. Una obra, l'Orfe del Clan dels Ao, escrita fa molts anys, precisament entre el 1260 i el 1280, per Ji Junxiang i versionada per Joan Sallent en aquesta adaptació que podrem veure avui sobre l'escenari del Teatre Auditori. Aquesta obra, l'Orfe del Clan dels Ao, és la primera que arriba a Europa, traduïda primer per un monjo francès i després per Voltaire, que en va fer una versió. Per què escollen aquesta obra per portar-la sobre els escenaris?
Nosaltres, ara?
Exacte, sí.
Ah, sí, però dic que ells... Bueno, és una obra molt maca, molt bonica, diguéssim, que captiva els mons de les cultures que no coneixem del tot, ens arriben a través de les... d'aquelles coses que logren sortir perquè són segurament una mica més boniques que les altres, sobresurten, sobretot captiven. A mi em va agradar la història, em va agradar molt, pel qual ja, potser no cal donar-li dir tant que és antiga o que és xina, no, és una història. És com si qualsevol cosa que ens passa per davant, diguem, o sigui, això és molt maco, que bonic, que explicat, que és el que passa molt sovint en teatre, no? I resulta que és molt antic. I és de molt lluny, però és bonic igual.
Apuntava ara que no feia falta remuntar-nos ni que era antiga, ni que venia sí. De l'Orient, de la Xina. De fet, temes que apareixen a l'obra són la venjança, el poder, l'accés de poder sí. També dels governants, la bondat, sí. L'amor, la mort... Tots aquests sí. Temes, que és en aquesta obra del segle XIII, com dèiem, però sí. Evidentment són temes d'actualitat.
Bueno, sí, no, jo crec que no existeixen els temes d'actualitat i els de no actualitat, o en tot cas els temes de no actualitat no existeixen.
No parlaríem d'actualitat als mitjans, sinó que ens acompanyen
a... No, sí, actualitat, sí, ens agrada molt, no, tots els espectadors es fan aquesta pregunta, però és actual o no? I jo no veus que no me la faig, i no me la faig i no tinc ganes de fer-me-la perquè sé... Que la vida, clar, en el fons, cosa molt tonta, però la vida i la mort, no? Aleshores, això sempre és igual, i sempre serà igual. A partir d'aquí, els poetes i els escriptors fan grans poemes, en el fons, per tocar aquests temes. La vida i la mort, i doncs, aquí la vida vol dir el naixement, vol dir la infantesa, vol dir l'amor, el desengany, vol dir la frustració. Aleshores, com això deriva, comença a tenir una por cap a la mort, inevitable, no? Inevitable absolutament, la sensació d'estar perdut, les ànsies de coneixement, i doncs unes quantes temes de les passions, de les enveges, les venjances, la guerra, i ja està, i entre això vas coent, no? Sempre un poema, doncs hi ha una era d'amor, de romanticisme, i ja està, i això és el mateix de ser. Llavors, em diuen, és actual? Home, sí, esclar. És clar, perquè que la gent som tots iguals sempre, diguéssim, no? I bueno, no, seria xulíssim que no fos actual, no? Que no fos actual la venjança i la mort, però clar...
No és sí, possible,
No és possible, vull dir que, en tot cas, el que volia dir amb això és que no és gaire important. Lo bonic és com t'expliquen la història. És evident que si ens estiguéssim parlant de com era una àmfora romana i la forma que havia de tenir... Doncs, i tota l'obra estiguéssim parlant només d'això, al final diguem, escolti, que sé, l'àmfora romana ja no és actual, ara, no sé, m'és igual. però si com que parlen de l'amor, hi ha un senyor que està enamorat i parlen de l'amor. I aquest senyor és actual, home, doncs sí, perquè sempre hi ha homes que estan enamorats.
Ara deia que l'important és com ens expliquen la història.
Com ens l'expliquen, exacte. Quina història ens expliquen i com ens l'expliquen.
Des de La Perla, els seus muntatges es caracteritzen per la simplicitat, diguéssim, de l'escena, gairebé no en moltes ocasions, però amb l'Orfe, almenys en el muntatge del Teatre Romeu, va més enllà per als espectadors que no l'hagin vist encara, que l'hagin aquesta nit al Teatre Auditori i no hagin pogut anar al Romea. El Romea es veu reconvertit en un escenari alçat, al quadrat, al mig del Romea, amb unes grades al voltant, i a l'escenari hi ha terra. Això suposo que al Teatre Auditori no serà possible, però què es busca amb una escenografia d'aquest tipus? Perquè, evidentment, es busca la reacció de l'espectador i la complicitat.
Sí, sempre per tenir la reacció i la complicitat necessites col·locar-lo en un lloc que l'espectador se senti d'alguna manera còmode, entengui d'on surt, com surti, i amb la simplicitat això jo per mi es pot aconseguir una miqueta més, a part d'aquella sensació de dir, hòstia, aquests tios se'n gasten un pastor i això, perquè és això, per una obra de teatre, aquesta sensació que et distancia una mica. En aquest cas, nosaltres, la nostra obra ha anat una mica més enllà i hem anat a buscar una escenografia una mica més potent que la nostra tradició, recent tradició, una escenografia una miqueta més complexa, que, malgrat tot, està basada en unes quantes línies austeres, però que el resultat tècnic és més gros. I a mi m'agrada posar la sorra perquè sí, no sé per què m'agrada, perquè és molt natural. I quan poses algú natural en un escenari és molt xocant, no? Dius, ara això es cala foc aquí, i està de veritat, o algú pues, o es menja un tomàquet, o obre una taronja i se la menja, tot d'una, com que és un joc de realitats i ficcions, a la que veus algú molt real, obres una bengala, encens una bengala, i doncs el temps que tarda en cremar-se la bengala és hiperrealista, està passant allà de veritat, no? I ens posa en qüestió la realitat i la mentida, i és molt maco. I la sorra és un element així, que la que la toques dius, oh, però és com el parc, no? És com a la muntanya del costat, és com la plaça del poble, i aleshores es crea una cosa. I nosaltres al Romea no hem pogut traslladar aquella quantitat de sorra que teníem, però hem construït una escenografia que des de lluny, des de la batalla, sembla que sigui sorra.
Al Teatre Auditori parlem ara, eh?
A l'Auditori, sí, perdó, vull dir, ara l'estan muntant ara mateix, m'acaba de trucar el Guillem fa una estona, escolta, aquestes mides com les faig, com les poso, diguéssim que tu des de la platea del Teatre Auditori, des de qualsevol teatre on anem de la gita de Catalunya, sí, tu tens la sensació d'estar veient alguna cosa que és com una sorra que no ho és, i posem una mica de sorra al mig, i a la que un toc passa per allà i fa un moviment i aixeca una mica de pols, i aixeca una mica de sorra, diem, ah, tot és sorra, i és trampa. Nosaltres sempre fem trampa, sempre fem trampa, moltes trampes, i aleshores el públic s'ho creu content, a més a més.
Exacte, és un públic còmplice, amb aquestes trampes, no són trampes dolentes.
No, vull dir que al públic li agrada que li facin trampa. Clar, és que el públic va al teatre perquè em faci així.
Ja, ho accepta.
Miénteme. Bueno, aquesta és la base del teatre. Sí, el públic se seu allà i diu, miénteme. Dime com aquella pel·lícula de Johnny Guitar. Miénteme, dime que me quieres. Pues, escolta, digue'm qualsevol. Digue'm-ho bé. No? Si jo, durant la funció, durant el teu espectacle, penso, el públic pensa, ah, això no m'ho he cregut, això no m'ha colat, aleshores aquí hi ha un problema, ja m'estàs mentint malament, no?
Aquí bé. Amb aquestes mentides, amb aquest miénteme, però miénteme bien. La història de l'Orfe és una història ben entesa la paraula, simple, senzilla, però que connecta, podríem dir, amb els instints, amb aquests sentiments més purs.
Sí, és una història simple, senzilla, perquè hi ha pocs elements que l'espectador hagi de tenir en compte, no? Va seguint un fil de la història i no l'atabalen gaire i pot anar seguint bé. Aleshores, al anar seguint tens la sensació que aquells unes quantes idees com pures, com és la sensació d'honor, la sensació de casta, de pertanyença a una família, són difícils d'explicar, que ara les podem resumir malament, però aquesta sensació del bé i el mal, per exemple, de la necessitat de venjar-se quan alguna cosa no està bé, són sensacions complexes, però que allà queden com d'alguna forma simplificades, ben esquematitzades, i l'espectador ho pot seguir bé.
Parlàvem,
jo diria que és la idea.
Parlàvem ara, senyor Brogi, d'alguna manera de la identitat.
Sí.
Si hi ha incendis, també es parla de la identitat, o precisament de la recerca de la identitat, de la gent jove,
sí,
no?, que investiga
exactament
el passat dels seus pares, dels seus avis, què passa amb ells, quines són les seves guerres, qui són.
És una de les claus del teatre, la identitat, buscar la identitat.
El Zao també és una persona que no sap qui és i que quan es fa gran
sí
es qüestiona qui és, investiga
sí
qui és, i quan al moment el que ho descobreix
sí
té un xoc tan gran i que ha de superar d'alguna manera aquest xoc, que ho fa matant a tothom. També és una recerca,
sí,
l'Or Falcán del Zao, de la identitat igual que incendis.
Sí, jo vaig, justament vaig parlar, vaig tenir l'honor de parlar amb l'escriptor d'incendis, i li vaig dir, hòstia, estic fent una obra, i així entrant de fer un pièce, que t'agradarà molt perquè és, parla del mateix que t'agrada tant a tu parlar i de la forma aquesta que hi parles, però amb d'unes altres formes, i és una història antiquíssima, no? Ens n'adonem que aquestes històries teatrals serveixen justament per explicar la identitat, perquè un dels problemes més grossos que té la humanitat al llarg dels segles és sentir-se tranquil amb qui és, no? Aquestes que explicàvem abans, no? Sentir-se tranquil amb per què cony hem nascut i per què estem aquí, qui som, i qui som exactament, què som, no? I això ens preocupa. Ens preocupa a vegades massa i ens atabalem, i a vegades massa poc, i no ens entenem de res, però hem de trobar el punt mig. I el teatre és una de les coses que ensenya qui ets, perquè com que estàs allà una gent de veritat fent de mentida, aquesta estranyesa fa que tu puguis emmirallar-te. I aleshores aprofites qui ets, i aleshores amb les històries vas a buscar, doncs poses gent en situacions límits i que no sàpigues qui són. I aleshores aquesta situació límit de l'orfe, la d'incendis era molt bèstia. I l'orfe també és un tio que està 20 anys creient-se que és fill del dolent i en veritat era fill d'un bo que aquest dolent havia matat. I hi ha un altre, un tercer pare, que és aquest metge que parlava o que està allà al mig, ara la gent no m'està entenent. Però,
pobre, sí, allà, pobre metge, però, que déu-n'hi-do el sacrifici que fa,
clar,
eh?
I aquell sacrifici que fa és agafar el meu fill, canviar-lo, matar-lo davant meu i estar tota la vida fent veure als altres que jo crec que aquest és el meu veritable fill, quan jo sé que jo he matat el meu fill per salvar aquest home. I doncs, això és molt
complicat. És bèstia, la història.
És bèstia. I en el moment en què l'altre ho reconeix, i ho reconeix, li expliquen, i diu, hòstia, així jo... No, he estat 20 anys pensant-me que era aquest aquenc, i ara sóc aquest aquenc. I, ostres, això com ho accepto? I el que em pensava, que era el meu pare, el meu segon pare, perquè aquest ha viscut, ara perquè la gent m'entengui, ha viscut sent fill del metge i adoptat pel Malo, que està tan content amb el metge perquè gràcies a ell han matat, creu que han matat el Zao. I bueno, és un lío i al final quan ho reconeixen això és una explosió de sensacions.
Oriol, ara també esteu treballant, si no m'equivoco, en una altra obra, precisament ens parlaves de l'autor d'incendis, vaig dir Mouawa, ara esteu fent Ciels.
No, Ciels ja l'hem acabada.
Ja l'heu acabada? És una obra... Una obra molt, molt diferent, si aquesta en l'escenografia...
Sí, aquella era molt, molt, molt diferent. Em sembla que, no sé si va venir a Sant Cugat.
A Sant Cugat?
No me'n recordo.
Diria que no, però
no
posaria
veure,
mal foc
tot,
tampoc, eh?
No es pot fer tot. No, aquesta l'hem estat girant a la tardor, hem fet dues temporades, era una obra per mi extraordinària, però molt diferent de les que estem acostumats a fer. I a veure, era una
molta
obra
tecnologia,
molt
moderna.
Molta tecnologia, exacte. I en canvi jugàvem amb dir, doncs, així com el Zao ens anem a l'ancien Xina, aquí ens anem a la supernova Occident. Fèiem aquesta barreja. Era una obra apassionant, la de Cels, que també eren els mateixos temes, tot el rato són els mateixos, eh? I un no se n'escapa d'aquests temes.
Al final acaben sent els temes de la vida, no?
Els mateixos que dèiem al principi, allà potser posant una mica més l'accent amb el tema dels pares i la generació, la sensació de generació. Clar, tots aquests temes, alhora que et dic, són els mateixos, alhora són infinits, clar, perquè depèn de com te'ls miris, són infinits. Però vull dir que, això ho deia només perquè sempre són actuals. Però ara, aquesta obra de Cels era el mateix, però amb una perspectiva molt més moderna, escenogràficament, de forma. En teatre és molt important la forma, eh? Això ho hem de tenir clar, perquè com actua l'actor, com està vestit, les formes són molt importants. Bueno, en general, a la vida les formes són importants, no?
S'havia dit que James Fenton va dirigir l'Orfe del Cant del Zao al Swan Theatre de Londres, amb la Royal Shakespeare Company, sí. I va dir sí. que el Joan V era com un Shakespeare en versió xinesa. No sé si hi estàs d'acord.
Sí, absolutament, és total. Total. Hi ha frases que són shakespearianes, hi ha ressonàncies absolutament shakespearianes. Tot és un Shakespeare total, sí, amb xino. I no tan xino, és a dir... jo els deia, per exemple, en el festival Shakespeare d'aquí de Barcelona, deia, feu el Cant del Zao, home, que és un Shakespeare total. Sí.
Amb la seva versió. Si em permets, Oriol, per acabar, hem escoltat diverses ocasions que se t'ha comparat, no?, amb Peter Brook, amb l'Orfe del Cant del Zao. Ho ets més que mai?
Ostres, aquí, justament ara últimament no m'ho diuen gaire. Abans, al principi sí, no? Jo molt content, molt orgullós. Vull dir, clar, Peter Brook és un gran director, aquells que no el coneguin, és un dels grans referents del teatre europeu actualment, i un senyor molt gran ja, que ha fet milers de coses i que...
Una gran trajectòria.
Sí, i una de les primeres coses que jo vaig veure que em van impressionar era una cosa de Peter Brook. I després Peter Brook ha fet tot com una investigació, com una manera de treballar dels espais, no? Per exemple, és el que es va inventar a Barcelona al Mercat de les Flors. Que s'ha anat inventant amb el seu equip, ha anat inventant en moltes ciutats del món, transportant el seu teatre i fent... I jo, per mi, jo encantat, sí. Ara, home, no ho sé. No, bueno, per la sorra també hi feia servir molta sorra.
Potser és això, eh?
Jo penso que és la sorra... No, i també hi ha una manera de fer que sí, que jo intento copiar. L'únic és que ara ja no sóc conscient de que copio. Jo també ara començo també a col·locar algunes coses ja meves, no? De totes maneres, amb teatre, amb art, tots copiem. És a dir, el bon artista és el que copia i deia aquell que el
ja ho feien els filòsofs abans, eh?
Sí, i el millor artista és el que ja no copia, sinó que directament roba. Aquest és el bo.
Carai.
El que roba. Perquè tu vas fent coses i queden aquí i els altres les van agafant. Tots ens influenciem a tots, al món. Tu vas pel carrer, veus una cosa i ja te la quedes. Però en teatre, en cine, en música, tot això, el que has d'anar és agafant de tothom.
Doncs amb aquest...
Com més agafes, millor, perdó. Sí.
Doncs amb aquestes influències ens acomiadem. Oriol Brogi, director de l'Orfe del Cant del Zao, també de la Perla 29. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta merda, com digueu els artistes, aquesta nit al Teatre Auditori.
Molt bé.
Adéu-siau, moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
He trobat l'Orfe del Zao, m'ha donat una cosa.
Sant Cugat a fons.